És dimecres, són 6:45 i arriba el moment aquí a la tarda de descobrir herois locals. Atenció perquè històries com ara la Caputxeta Vermella o els Tres Porquets formen part de l'imaginari de la immensa majoria de les persones. Ara bé, què tenen en comú aquests dos contes? Doncs que el dolent de la pel·lícula és un animal i és el llop, Axel.
Hi trobaríem d'altres exemples i fins i tot expressions, la típica de ficar-se a la gola del llop, doncs que tenen aquest animal com a protagonista i no precisament com un heroi, sinó més aviat doncs, que el discrimina o més aviat al contrari, no?
Precisament per desmitificar tota la suposada perillositat que envolta aquest animal, el llop, avui el nostre heroi local és el naturalista i president de l'associació Signatus, Ignasi Castellpí.
L'any 1999, Ignasi Castellpí va fundar l'empresa Signatus, on treballa impartint cursos de formació naturalista i organitzant expedicions per a l'observació de la fauna salvatge. També dirigeix l'Escola de Natura Can Lleonard i l'associació Grup Naturalista Signatus, que es dedica exclusivament a l'estudi del llop i la seva divulgació. Ha publicat el llibre El rastro del lobo, una guia de camp que tracta sobre les tasques del llop en estat salvatge.
Ignasi Castellpí, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Cugat.cat. Com estàs?
Hola, molt bé, gràcies.
D'on et ve aquesta admiració pels llops?
Doncs mira, soc d'una generació que ens trobàvem tota la família esperant que arribés el dia de la setmana per veure la sèrie de televisió de L'Hombre i la Tierra. I bé, per què, bàsicament.
De la televisió,
exacte, com molts altres persones d'aquestes generacions que el vam poder gaudir, no?
Per què el tenim tan estigmatitzat, aquest animal? Per què és tan perillós? Que ja des de petits ens inculquen en el nostre imaginari que el llop és un animal dolent.
Perquè entra en conflicte amb l'home. En el moment en què la propietat de l'home queda en perill, evidentment el marca de seguida. I el persegueix i intenta fer-lo desaparèixer. És un perill. La propietat de l'home queda en perill. Estic parlant de la ramaderia, bàsicament.
Sí, sí, sí.
I tot allò que és atacat i tot allò que és d'alguna manera el persegueix fins al...
I això no passava amb altres animals? Només passava amb el llop?
Exactament, perquè el llop és un animal social que caça en grup, és un animal que té capacitat és un gran depredador de l'ecosistema i evidentment aquest ordre, aquesta organització que tenen, aquesta organització social que tenen, doncs això el perjudica molt, I ja et dic, doncs, quan l'home deixa de ser nòmada i passa a ser sedentari és quan realment això es multiplica molt més, no? Aquesta...
Clar, de fet, el llop és un depredador que mata per menjar.
Exacte, sí, sí. Mata per menjar, tot i que s'han fet observacions de que animals, llops que estan totalment tips, que han caçat, han acabat de caçar, tot i amb això tenen la necessitat de matar i un cop aquella presa no l'han ingerit. És a dir, aquí hi ha dos aspectes que han de cobrir. Una, la necessitat alimentària, la depredació, i posteriorment la necessitat de matar. Això s'ha observat, i es pensa que és així.
Per tant, podem dir que és un animal perillós, o almenys no, vull dir,
no,
a mi
no,
em fa
no,
por això que dius.
Sí. No, però estem parlant, en tot cas, estem parlant de preses, preses, mai estem parlant de l'home. Atacs a l'home no s'han produït,
no.
Podem dir que aquí a Catalunya atacs realment o amb insistència no s'han produït, No, això ve ja de fa uns 11.000 anys, al Plistocè, quan ens hem d'imaginar un ecosistema totalment gelat, on la depredació de la fauna, de les preses, podien quedar allà sense descomposar-se, perquè el clima era molt fred, i això amb ells els hi permetia, entenien que si caçaven molts individus d'una mateixa espècie i aquells cadàvers quedaven en allà extesos, el clima no els descomposava. Aleshores era matar el màxim d'individus possibles per fer un estalvi energètic. Matar una presa sempre és complicat, sempre és difícil, i a vegades és perillós. Per tant, si matem unes quantes en un lloc on hi ha una temperatura molt baixa i es poden mantenir, doncs perfecte, perquè anem acumulant presa i no tenim tanta necessitat d'anar a caçar, per tant, el perill que pot suposar que ens passi alguna cosa quan caçem es redueix moltíssim, no?
Quina és la situació actual del llop a casa nostra? Va desaparèixer fa uns anys i ara tornem a tenir exemplars?
Sí, fa uns 70 o 80 anys aproximadament van desaparèixer de Catalunya, l'home el va perseguir fins que el va fer desaparèixer del tot, i tot just a finals dels 90 es van trobar indicis de presència del llop. Indicis que demostraven que els llops, els nouvinguts, tenien procedència dels Apenins, Itàlia. Animals que a través dels corredors biològics es van desplaçar des dels Apenins fins als Alps, als Alps dels Pirineus, posteriorment aquí a la vessant de Catalunya.
Què té casa nostra? És el seu hàbitat natural? Què troben aquí?
Nosaltres hem tingut sempre llop. La toponímia aquí a Catalunya ens ho demostra, és riquíssima. Què troben? Bueno, troben que les condicions dels ecosistemes, tal com les tenim ara, són molt bones. Hi ha una massa forestal important per poder-se amagar, hi ha molta presa, faig referència a cabirols, cèrvols, molts ungulats, la qual cosa fa que l'animal pugui tenir facilitat a l'hora d'instal·lar-se, i bàsicament el que ha passat és que els animals joves de la part de la vessant francesa, mascles bàsicament, s'han anat desplaçant per agafar nous territoris, i són els que d'alguna manera estem nosaltres localitzant. Tot és mascle. Només el 2008 es va trobar un indici que va demostrar a través de l'analítica de l'ADN que era una femella, la qual cosa fa entendre que sinó cria no hi ha hagut encara a Catalunya. No podem parlar de població, són individus errants que es desplacen, que fluctuen d'un cantó cap a l'altre, i encara no han format grup. Quan formin grup i quan s'estableixin en un territori i que aquell territori sempre sigui el mateix, podríem parlar de poblacions. Dic això perquè et pots trobar indicis d'un individu al Vallès Oriental, per exemple, i l'endemà et pots trobar aquests indicis a la Cerdanya, el mateix individu.
Segur que molta gent ja n'haurà sentit a parlar, però explica'ns qui és la lupus.
La lupus és la protagonista d'un projecte que tenim, que fa un parell d'anys hem engegat. Tot just aquest any, a través dels mitjans de comunicació, doncs, ha tingut molt ressò.
Molt, perquè t'hem vist a tot arreu amb ella.
Sí. Cal fer-se amiga d'un amic d'una jove per donar-te a conèixer, sí, perquè si no, malament. Doncs el fet és aquest, que bé, nosaltres fa molt de temps que estem divulgant sobre el tema, i veiem la necessitat de donar un pas qualitatiu amb tot això que estàvem treballant, no?, fins aleshores. Des de l'associació movem una exposició itinerant, fem un curs de 3 mòduls que conjuntament amb el parc del Cadí Moixeró, el zoològic de Barcelona, duem a terme. Fem tota una sèrie de coses per poder divulgar, no? Fixeu-vos que nosaltres sorgim en el 99, que és quan comença, a finals dels 90, que és quan comença a aparèixer el llop aquí a Catalunya, no? Aleshores, veiem la importància de poder enfocar tota una sèrie d'activitats de divulgació, d'educació ambiental, per donar a conèixer aquesta figura que sempre ha tingut molt mala crítica, com tu deies, molt estigmatitzat, i que ens ha tornat, no? Aleshores, veiem molt important el moment, aquest era el moment per poder donar a conèixer aquest animal. No hi ha res millor que donar a conèixer una cosa que et ve de fora quan tots pensem, com comentaves al principi, que és el dolent de la pel·lícula, que és el que es menja tothom, etc. No? Era el moment per començar. Aleshores,
Com es socialitza un llop? Com ho heu fet?
Va, amb correcte, aleshores vam pensar això, que seria bo treballar amb un llop directament a les escoles. És el que molt bé un cop en Jordi Sargatal va definir, no? com a educació... ara no em sortirà.
Pràctica, no? Sobre el terreny.
Sí,
Avui no hi ha l'Olopus aquí a l'estudi, eh?
No, que ni ens espanti, no la tenim aquí, eh? No.
Seducció ambiental.
Seducció ambiental,
exacte,
eh?
Ara m'ha sortit. Ho va definir molt bé i realment és això. Nosaltres podem estar fent servir els millors materials, fent servir de la millor manera possible tota una sèrie de coses per poder divulgar, però faltava algú, que era precisament algú que dongués peu a aquesta seducció. Pensem en portar un animal viu a les escoles, però clar, això té tot una història. Ens havíem de plantejar-ho molt bé, tot això, aviam com ho fèiem, quins problemes ens trobaríem, quines crítiques tindríem, inclús, fins a aquest nivell també les coses ens les vam plantejar. El fet és que, pensant, vam dir que, bueno, que vam pensar que havíem de tirar endavant i vam fer volíem fer partícip amb un zoològic. No volíem l'animal ni de propietat ni de que fos el seu origen cap altre que un zoològic. Enteníem que d'aquesta manera el projecte aquest també podia ajudar a que aquell individu doncs, pogués d'alguna manera doncs, bueno, pues, tindre alguna oportunitat o una sortida paral·lela, no? a l'estada en un zoològic. No?
I amb quin zoològic veu
associar-vos? Correcte, aleshores vam portar el projecte al zoològic de Sevilla. Ells el van veure, els va agradar moltíssim, van voler participar i es van comprometre que quan tinguessin ja les cries, els naixements de l'any, doncs ens trucarien i ens ho comunicarien. De seguida que va passar això, ens ho van notificar, vam baixar al cap de 14 dies de que haguessin nascut aquesta primera camada, 14 dies que va coincidir amb els ulls, que se'ls obren els ulls a partir de la segona setmana aproximadament, i és quan és interessant i és aconsellable començar la impronta. Aleshores vam baixar a Sevilla, vam escollir, era una camada de 4 llobatons.
En què us vau basar per escollir-la amb
ella? Els mascles ja els vam eliminar.
Sí?
Ens vam quedar...
Són més violents?
No, és un tema de probabilitats. Quan més... és un tema de probabilitats. Els mascles tenen genèticament més interioritzat el ser alfa, sí? el voler dominar, d'acord? Aleshores, nosaltres precisament no volíem un individu dominador que tingués aquesta genètica alfa, sinó que volíem més aviat al contrari, un individu que quan més omega fos molt millor, perquè en definitiva el que no ens ha de costar és dominar-lo amb ella, no? Aleshores, per això vam pensar en una femella, i el que passa és que clar, van haver dos mascles i dues femelles. Què vam fer? Bueno, pues, li vam passar en el del zoo, el responsable, li vam passar la batuta i li vam dir, bueno, pues tu diràs. I va ser molt així, perquè va dir, a veure, este le meto la trufa, le pongo el dedo en la trufa y depende de lo que me haga, este va a ser bueno. I sí, li posa el dit a la trufa, no sé què va fer, perquè no vaig veure res de diferent un de l'altre, però bueno, al final ens va donar un, el vam escollir i ens la vam endur. El nom de Lupus va quedar perquè és el nom llatí del llop, Canis Lupus, i per no humanitzar-la més del que ja està, no?
I una vegada teniu ja l'animal en concret seleccionat, com se'l socialitza? És a dir, quines tècniques seguiu? Clar, imagino que a base d'entrenaments, d'educació, com es fa?
Aquí hi ha dues escoles. La que et diu que no cal que l'agafis quan tot just obren els ulls, que el pots començar a treballar a partir de 2-3 mesos, i l'altra, que és la vella, no la moderna, sinó la vella, és la que diu que...
Que per com ho dius, em sembla que és la que heu fet servir.
És la que heu fet servir, sí. I...
La vella que diu que des del primer moment...
Quan abans la puguis agafar, molt millor. Aleshores, és el que vam fer. La vam impregnar de seguida, va estar a casa, de fet encara està a casa, la Lupus ara té 11 mesos. És important que estigui les 24 hores amb nosaltres, perquè està abans de que agafi el cel, que s'agafa l'any i mig, els dos anys, en funció del lloc, l'individu. Les femelles solen trigar doncs, un any i mig, dos anys a entrar en cel, i fins aquí és un període molt bo, molt, molt còmode, perquè tot és còmode, tot és
fàcil, no?
És fàcil. Només li has de donar el màxim carinyo possible, la màxima atenció possible, que totes les seves necessitats estiguin cobertes, alimentació, físic, tot el que és el d'això físic, el... I ja està.
I quan com, la porteu a
l'escola... Perdó, però com si es tractés d'un gos.
És que, de fet, és, genèticament és el mateix animal. Estem parlant... Els gossos són llops. Podríem dir-ho d'aquesta manera, perquè procedeixen del llop, i el llop, evidentment, va ser primer que el gos. Per tant, podríem dir que tots els gossos són llops. Això és així, és correcte. Després podríem, si voleu, però genèticament, biològicament, estem parlant del mateix animal.
Sí. És a dir, que nosaltres ens hem d'imaginar que ara mateix tens un gos a casa que és un llop.
Biològicament sí, però alhora, diguérem, d'educar-lo no té res a veure amb un gos.
Per això, explica com l'has educat.
Aleshores, a través del joc, ells intenten, en els germans, quan estan en llibertat, a través del joc, que és molt important per ells, intenten, doncs, simulen totes les escenes, ja no només a casa, sinó... el joc és importantíssim. Aleshores, li has de donar molta importància. Ells juguen constantment i veus que a mesura que ella va creixent vol d'alguna manera guanyar-te. Quan dic guanyar-te vol dir que és un animal social, jeràrquic, certes posicions, sí, dins d'aquesta jerarquia, la qual cosa tu li has de fer veure, seguint el joc, que qui manes ets tu. Un exemple molt simple, agafar-la, per exemple, quan estàs jugant amb ella, t'estàs abraçant, estàs al terra amb ella, doncs agafar-la, posar-te tu sobre, deixar-la una estoneta allà amb les mans a sobre, res, 5 segons, que ella vegi que ets tu qui té la força i qui ets tu qui estàs dominant. Quan ella més clar tingui la seva situació en el grup, més equilibrada mentalment estarà, i això és molt important. Aleshores, el tema del menjar, per exemple, menjo jo primer, després menja ella, si sortim a fora, jo sóc el primer en sortir
si,
de la porta.
Si trenques
per la porta,
aquesta jerarquia, i en algun moment doncs ella intenta treure't aquesta jerarquia, sí, que clar, passa, seria un merder.
Aquí enfilem una mica, aquí lliguem una mica el que comentaven de l'any i mig, dos anys de l'època de cel, sí? Aquest és un període crític que nosaltres hem d'estar molt a sobre per conduir i canalitzar aquests comportaments, que el fet d'entrar en cel poden canviar, d'acord?
Clar, per exemple, si fos masculí us plantejaríeu castrar-lo en aquest cas, o no?
No, tampoc. Primera, no? Primera, perquè el zoo això ja ens ho va d'entrada i ens va notificar que no
es podia fer.
Que no, que ells no estaven a favor de fer-ho.
No,
però és tot conducta, és tot una conducta, és estar pendent, és estar a sobre, veure ella com es mou, el llop és un animal que té un llenguatge facial molt ric, molt, moltíssim, molt més que el gos. El gos n'ha perdut molt, no l'ha necessitat. Ha arribat un moment que ja no l'ha necessitat, la domesticació li ha tret moltes coses, no?, que el llop encara manté. Té un llenguatge facial que és molt, molt ric, és qüestió de fixar-s'hi, té un llenguatge corporal que també és molt ric, cues, moviments, que també t'hi has de fixar, i en funció d'això et vas movent una mica i vas conduint, vas canalitzant.
El que et demanava abans l'Axel, com ha estat aquest treball a les escoles? Com reaccionen els alumnes? Realment he trobat moltes escoles que vulguin participar del projecte, que vulguin rebre la Lupus a casa seva, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, no, ha sigut tot un èxit. La veritat és que no, jo personalment no em pensava pas que tinguéssim tanta, que tindríem tanta rebuda, no? I a més ha sigut tot com una xarxa, ja us comentava, que els mitjans de comunicació han fet molt. Aleshores, ja no només era el professor qui escoltava o sentia la notícia, sinó que algun pare que ho feia, doncs es posava en contacte. Això ens hem trobat en molts casos, que s'han posat en contacte amb els professors, ho han notificat i han sigut ells després qui ho han fet, no? Qui ens han trucat. S'han interessat per veure com funcionava el projecte, i un cop se'ls hi dona tota la informació, que en funció de l'edat i en funció de l'interès del professorat, doncs nosaltres oferim una o una altra activitat. El que no volem és anar a les escoles a presentar un llop, a que el toquin i ja està. És una línia molt primeta aquesta que jo sempre comento i que a mi sempre m'ha fet una mica de por, que és molt fàcil traspassar-la. És una línia que no saps si pots acabar amb l'espectacle, pots arribar fent un espectacle, sí, un circ, algo que nosaltres amb això teníem certa reticència. Aleshores, aquí hi ha un projecte educatiu al darrere. Nosaltres oferim al professorat, en funció de, com us comentava, de la temàtica que estan treballant, oferim una activitat, podem conèixer els vertebrats, els mamífers, els grans depredadors, el funcionament de l'ecosistema i el llop com a gran depredador, i sempre tenim el llop com a fil conductor, sempre. Aleshores, aquí hi ha un treball, diguem, d'educació ambiental, sí? I posteriorment ja acabem l'activitat amb aquesta interactuació que tenim, que permetem amb ella, no?
Com a projecte educatiu que dius que és, reu alguna mena de suport institucional o com s'aguanta, diguem, signatus, el fet de mantenir tot això que estàs explicant fins ara?
Mira, tenim, gràcies a la marca Royal Canin, nosaltres estem alimentant a la Lupus, que ja és un gran què. Perquè tot el que
menja
sigui,
molt?
Pues mira, 15 quilos de pinso al mes se'ls menja tots. I després hi ha una clínica que està ubicada a Llinars del Vallès, la Clivet Guau, que també amb tot el que és el tema, diguem, d'assistència, doncs ens la cobreix. Per tant, agrair aquestes dues empreses.
Ignasi Castellví, naturalista, president de Signatus, gràcies avui per haver-nos acompanyat aquí a la tarda, per ser el nostre heroi local. Escolta, haurem de fer la feina prèvia i venir un dia a conèixer la Lupus, eh? Vindrem l'Axel i jo amb aquesta feina prèvia, perquè no volem tampoc ser dues persones que la tocaran i ja està, eh?
Esteu convidats, doncs.
Gràcies per tot.
A vosaltres per l'interès.
La tarda.